Noticias.
Bona tarda. La CUP vol mobilitzar els 2.417 habitatges considerats com a buits, segons dades del Cens d'Habitatges de l'INE del 2021, basat en la intensitat d'ús a partir del consum elèctric. L'organisme públic espanyol especifica, amb dades facilitades a Cugat Media, que aquests habitatges es poden considerar sense ús residencial perquè o bé no disposen de contracte de subministrament de consum elèctric o bé la mitjana del consum en un any és inferior a 15 dies. És per això que la CUP reclamarà al ple municipal fer un mapa d'habitatges buits a Sant Cugat, en base a aquestes dades, amb la intenció de mobilitzar-los i potenciar habitatge assequible a la ciutat. Les mateixes dades de l'INE indiquen, d'altra banda, que hi ha 377 habitatges considerats de poc ús, ja que el consum elèctric és inferior a un mes, i 1.363 habitatges d'ús esporàdic que s'entén que tenen un ús inferior a 3 mesos l'any. La burocràcia d'una administració pública pot ser tan impersonal que et poden arribar a embargar el compte corrent per un deute de 34 euros, que ja havies pagat, a més a més. Això és el que li ha passat al veí de Sant Cugat, Andreu Vidal, que ha estat un any reclamant a la Diputació, responsable de la recaptació dels impostos de l'Ajuntament de la ciutat, que li reconegués que ja havia pagat l'impost de circulació sense que li responguessin cap de les cartes que va enviar. Quan aquesta administració li va treure els diners del banc, amb un recàrrec per impagament, Vidal se'n va fartar. Va trucar a la porta de la síndica de Greuges i va enviar una carta a Cugat Media. Quan aquest mitjà va trucar a la Diputació per preguntar per aquest cas, que feia un any que s'arrossegava, en 3 dies va quedar resolt, tot i que l'administració encara deia que l'error l'havia comès el santcugatenc. Escoltem-lo.
És evident que en el moment que parles amb la premsa es produeix un procés d'agilització dels tràmits. És a dir, una cosa que tindrien l'obligació de contestar-te en uns terminis concrets, ells passen olímpicament i fins que no tenen la pressió de, o bé de la síndica o bé de la premsa, ells no responen.
La 38a edició de la Mitja Marató de Sant Cugat s'ajorna fins al 16 de febrer de 2025, segons ha pogut saber Cugat Media. L'organització, Club Muntanyenc de Sant Cugat i l'Ajuntament han decidit recuperar la data original de la cursa a principis d'any. La Mitja Marató estava programada pel 3 de novembre d'enguany, però la coincidència amb altres esdeveniments, com el cross, han posposat la data de la cursa. La informació torna a Ràdio Sant Cugat a tots els butlletins horaris i a totes hores a cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
La tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Informació de servei. Ràpidament anem al trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, en alguns punts, ja tenim algunes aturades. De moment, no és una tarda complicada. Per exemple, en el cas de l'enllaç de l'A2 amb l'AP7, amb Martorell, hi ha un petit tram de retencions en sentit autopista, per dir-ho així, en sentit AP7, i també a la mateixa autovia 2, a l'altura de Martorell, en sentit Barcelona. Un quilòmetre, quilòmetre i mig també de latitud de aturades en aquest punt de l'autovia. A banda de tenir trànsit lent, alguna aturada també a la C58 entre Montcada i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. El trànsit una mica més carregat a les dues rondes, en sentit de sort, sobretot a la ronda de dalt, i també les obres que poden dificultar una mica més la mobilitat, com és el cas de l'autovia 2 a la zona de Cervera en sentit Lleida, o també el tram entre Alpicat i Lleida en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments destaquem que un cop reparada la incidència de Rodalies que afectava la senyalització entre Garraf i Sitges, es recupera de forma progressiva el servei habitual de les línies R2 Sud i regionals que circulen en aquest tram. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de plena normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Aquest dissabte, Castellà del Vallès acollirà una nova edició, la cinquena ja de la Marató de la Diversitat, que organitza l'entitat Suma. Aquesta entitat va néixer el 2018 per aconseguir normalitzar la diversitat a les aules de la ciutat. Ens ho explica la seva presidenta, la Rat Basterrechea, que ja la tenim amb el nostre company de Castellà, en Jaume Clapés. Bona tarda, Jaume.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, ja estic aquí als estudis amb la Rat Basterrechea.
Bona tarda, Rat. Gràcies per venir.
Bona tarda.
Aquest cap de setmana, o sigui, és la cinquena Marató de la Diversitat. Bé, tenim un acte el dijous i l'acte central el dissabte, dissabte 13 i dijous 11. Ara entrarem concretament en aquests actes i què passa i què feu, però jo et volia preguntar abans, com neix l'entitat, quan i com neix l'entitat, com la impulses?
Bé, l'entitat jo crec que neix a finals de 2018 i és una mica una revolució des de les escoles, al veure que s'havia aprovat un decret d'inclusió i que no s'estava complint. Que els nens estan a les aules, però no estan podent ser atesos. Llavors, a partir d'aquí, que això neix el Joan Blanquer, a partir de dues mares, una sóc jo i l'altra és la Mònica, veiem que hi ha aquesta dificultat i comencem a preguntar a les altres escoles si això només passa al Joan Blanquer o és a tot arreu. Acabem veient que no és a Castellà del Vallès, sinó que és a tota Catalunya, que s'ha aprovat un decret d'inclusió molt ambiciós, un decret d'inclusió en què hi ha un canvi de consciència i un canvi de mirada molt gran, però que ni s'estan aportant els recursos ni les persones que l'estan dirigint saben cap on van. Llavors això encara és més perillós, no? Llavors, a partir d'aquí ens comencem a organitzar i comencem a crear l'entitat Suma, que el que va pretendre en els primers moments va ser que els infants de Castellà poguessin ser atesos a les aules. A partir d'aquí vam començar a fer unes recaptacions, vam fer concerts i vam fer moltes coses. I això ens ha derivat una miqueta a què és Suma el dia d'avui, que el tema de les aules no està resolt. Sí que hem aconseguit que l'Ajuntament de Castellà posi recursos, diners, perquè hi hagin vetlladors i perquè hi hagin més mans a l'hora d'atendre els nens, però sí que hem aconseguit evolucionar nosaltres mateixos en tot el que hauria de ser aquest canvi de mirada, que és cap a que cadascú sigui com sigui i es pugui desenvolupar tal com és. Llavors, tot el que intentem fer va encaminat cap aquí, és un camí que s'està creant, per tant, no és absolut ni està fet, i que aprenem sobre els nostres propis errors.
O sigui, no, és molt interessant. Més enllà de les coses pràctiques, no, d'aquests vetlladors, d'aquesta atenció a les aules, preteneu un canvi col·lectiu de perspectiva.
Totalment. O sigui, antigament, almenys quan jo estudiava, hi havia l'escola normal i l'escola especial. I els normals i els especials. I els especials estaven per sota dels normals. Ningú ho deia així, però era així. Llavors, si tu creixes amb aquests inputs, és impossible que el dia de demà, com a adult, no tractis a les persones diferent i amb rangs, com si diguéssim. Si comencem des de l'escola, entenent que tots els infants, siguin com siguin, necessitin més ajuda o menys ajuda, es puguin desenvolupar i puguin créixer tal com són, creiem que la societat del dia de demà serà molt més inclusiva i que podrem inclús treure la paraula inclusiva perquè cadascú sigui com sigui. Que ningú hagi d'incloure un altre, no? Moltes vegades, jo que tinc el Pau, que necessito uns suports especials, em sento sento dir com l'incloem i per què ell ha de ser inclòs. Vull dir, qui és algú per poder incloure l'altre, no? En realitat, tots partim del mateix lloc i tots partim de les mateixes bases. El que hem d'intentar és que tots tinguem les oportunitats perquè ens puguem desenvolupar tal i com som.
Molt bé. I la Marató, que és ja la cinquena edició, neix a la, en paral·lel a l'entitat, neix més tard, neix abans?
La Marató, tal com diu la Marató, és comencem al matí, acabem al vespre i no parem ni un segon, i sorgeix ben bé quan es va formar Suma per tal d'aconseguir diners perquè hi haguessin aquests diners a les escoles. I em va una miqueta amb tot el que t'acabo d'explicar. Aquest any hem enfocat molt la Marató com a oceà, perquè l'oceà, si veieu a les nostres xarxes socials, ja hem creat uns animals, que aquests animals són de diferents espècies, i hem escollit l'oceà perquè hi ha molta diversitat i ningú para a assenyalar l'altre com neda, com camina, com és o què fa. Llavors, creiem que hauríem acabar sent com un oceà, no? Que cadascú pogués anar com volgués. És com, per exemple, hi ha un dels personatges que és una estrella de mar. L'estrella de mar, podríem dir que té una mobilitat reduïda, però ningú es planteja que per ell sigui un problema. És la seva espècie i ells funcionen així. Doncs aquest símil és el que volem fer entre l'oceà i el que és la vida quotidiana de tots, no?
Ja, està molt bé. I he vist la campanya gràfica, és deliciosa, perquè estèticament, no sé, veure aquests animals fets com en paper, però no ben bé, és xulíssima de veure.
La veritat és que, bueno, ens ho ha fet el Carles Martínez, com sempre, que ens ajuda molt i és molt xula. O sigui, és... I la idea una miqueta és treballar tot aquest oceà durant tot l'any. Volem fer que aquests animals acabin tenint uns relats que puguin explicar com es mouen, com funcionen ells i com, tot i ser diferents, són igual de funcionals i que aquests relats es puguin treballar a les escoles perquè realment hi hagi aquesta consciència, hi hagi aquest canvi de mirada i que al cap de l'any puguem tenir potser un conte o podem fer algun tipus de llibre fent aquest recull, però per nosaltres la part de sensibilització és molt important, per això hem fet que aquest oceà durarà durant tot l'any.
Molt bé. Ara et convido a fer una mica de crida, efecte crida, per aquesta marató. Quines activitats, quins dies, què podem veure, què pot esperar-se la gent?
Buah, jo crec que serà brutal aquest any. Perquè primer crearem un oceà. Crearem un oceà entre tots.
A Castellà del Vallès.
L'oceà de Castellà del Vallès. Crearem aquest oceà i hi haurà moltes activitats fora de l'oceà que tu puguis fer un peix i després el portis dintre de l'oceà. O puguis fer un vaixell de paper i el puguis portar dintre de l'oceà. Dintre de l'oceà també es podrà pintar amb pintures fosforitos perquè estarà tot amb llum blava. Hi haurà, abans d'entrar a l'oceà, una platja de les olors per treballar tota la part sensorial, una mica de record d'aquest passatge dels sentits que hem fet i que va tenir molt èxit a totes les escoles. I llavors hi haurà moltes, moltes activitats perquè els infants puguin passar un dia divertit i que puguin disfrutar moltíssim. És tot gratuït i, com sempre, ens participen i, de fet, participen entitats del poble perquè també sumes al poble. O sigui, en realitat, suma és tothom qui vulgui ser. I venen entitats com, per exemple, els gegants del Sant Esteve, venen els atabalats, els tocant tendrums, ball de gitanes, ball de bastons... Vull dir que hi ha molt teixit, no?, popular del poble que participa. I, bueno, ho fem amb molta il·lusió, sempre estem molt nerviosos perquè no sabem... Sempre acaben havent-hi moltes coses. I un dels aspectes que per mi és diferencials, que és on intentem enfocar-nos, és que les activitats siguin universals. Uh-huh. Universals vol dir que no haguem de fer cap adaptació per ningú, sinó que qualsevol persona, amb les seves característiques, pugui participar. Llavors intentem canviar el context perquè les persones hi puguin ser i puguin disfrutar-la a la seva manera, no? Com t'explicava abans, és un camí que estem creant. En realitat, segur que ens deixarem coses. Però, bueno, aquestes coses ens serveixen per l'any següent, per anar aprenent.
Home, això és una manera d'aprendre-s'ho, un work in progress molt proactiu. Trobo que és una manera molt xula d'enfocar-ho. Aquí, que ens parlaves d'aquest oceà, és l'activitat del dissabte, no? Del dissabte 13.
Sí, l'activitat de dissabte, l'Espai Tolrà, en què tot està basat en l'oceà, i que ja et dic, hi haurà moltes activitats i que podran participar també de l'experiència de passar per l'oceà.
I a part també veurem totes aquestes actuacions d'entitats del poble i tot això.
Sí.
I dijous dia 11 hi ha una altra activitat.
Val, dijous dia 11 hi ha l'estrena de la Marató. Cada any fem l'estrena de la Marató. aquest any per nosaltres és un any especial perquè l'any passat es va morir la nostra secretària, la Mercè Esteban, que per nosaltres era ànima del projecte, i és. I el que farem és una estrena de la Marató, que convidem a tothom a un pliquet auditori per ella, perquè s'ho mereix. I farem un petit acte fent un recull de tot el que hem fet suma en aquests 5 anys, que hem estat fent un vídeo, i quan ho veus tot seguit dius, uah, com pot ser?
Quanta feinada.
Sí, que xulo. O sigui, quantes coses hem pogut mobilitzar, quanta gent, i és molt emocionant. I després hi haurà un concert dedicat a la Mercè. Llavors, ens agradaria molt omplir l'auditori, ja dic, perquè ella s'ho mereix.
Aquest concert de què serà?
Aquest concert ens ha ajudat la Laia Rocabert i Arcàdia a muntar-lo, i participa persones que estimen a la Mercè i que fan música i que li dedicaran unes cançons, inclús alguns familiars seus, com la seva filla, i un nebot seu, i farem cançons que a ella li agradaven i que li hagués agradat escoltar.
Oh, pues quin inici més bonic per aquesta marató.
Crec que sí.
Molt bé, parlem una mica de la llei d'inclusió, d'aquesta llei que has parlat d'inclusió de la Generalitat. En quin punt està aquesta llei?
Bé, el tema és que el decret d'inclusió es va aprovar el 2017, a l'octubre del 2017, amb tot el que va passar el 2017.
Uh-huh.
Vull dir, evidentment, en aquell moment el que menys important era el decret d'inclusió, perquè estàvem en situacions molt més importants, no? Però què passa? Vam aprovar un decret i a partir d'aquí va haver-hi un canvi de govern. Llavors, al haver-hi un canvi de govern, es van canviar totes les persones, no polítiques, sinó persones del propi departament, que van crear aquest decret d'inclusió, que creien en aquest decret d'inclusió i que van posar unes bases molt sòlides, no? Llavors, jo crec que des d'aquell moment no hi ha hagut cap que realment cregui en el projecte, o no sé si potser no creure-hi, però sinó que és un vaixell tan gran que no saben dirigir-lo. Llavors, per mi aquí hi ha una falta d'humilitat de dir, d'un dia per l'altre, perquè firmis un paper, no pots dir que ara som inclusius. Això és un camí, com et deia, que anem fent a poc entre tots. Llavors, hi hauria d'haver la humilitat de dir, som aquí, no som inclusius a dia d'avui, però ho volem ser. Llavors, anem fent passos a poc, any a any, però passos ferms i que realment estiguin consolidats. Quan tu vols passar del 0 al 100, passa el que està passant. No hi ha suficient personal, no hi ha personal format, hi ha molt patiment per tothom, pels infants, per les famílies, pels professors propis, i suposo que pel propi departament, que no li agrada veure que hi ha gent desatesa.
Uh-huh.
Llavors, bueno, aquí hauria d'haver-hi una reflexió tan gran que, sincerament, jo quan he anat al departament, he anat al Parlament de Catalunya, veig complicat aquesta cura d'humilitat quan ja hi ha unes eleccions noves, quan les vols tornar a guanyar i quan t'importa un pepino quasi la resta, sinó que és com vols aconseguir objectius petits per aconseguir guanyar les eleccions. Això ha de ser un projecte de país tan gran i tan bonic de dir, hosti, la diversitat què és? Que cada persona, sigui d'on sigui, de la raça que sigui, tingui les necessitats que tingui, pugui fer el seu camí.
Llavors, creus que està lluny el moment que suma ja no tingui aquesta tasca acastellada de fer les aules, de posar balladors i tal i qual?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè és un canvi de concepte molt gran. Jo entenc que Generalitat és un titànic, o sigui, és moure, són tantes escoles, són tants professors, però si no ho fem com un canvi de país en el que hi hagi sanitat, benestar, educació, perquè realment...
Integral a totes les
branques. És integral, és la vida d'una persona. Llavors, és complicat, però bueno, llavors sempre em queda pensar en que si anem a fer petits passos les persones, anirem aconseguint forçar que l'altra banda es posi les piles, que és una mica el que... A vegades ens pensem que la política ha d'anar per davant de la societat, i jo crec que és totalment al contrari. Hem d'aconseguir moure la societat perquè forci a la política a fer canvis.
Mm-hmm. Molt bé. Moltes gràcies per passar pel Connectats. Desitjo que aquesta marató de suma, jo crec que és un pas important, no?, poder per moure la política i tot el que fa l'entitat. És un pas important, no?, que suma a veure que hi ha una massa social crítica que vol un seguit de canvis, que els polítics s'han de posar les piles.
Sí, i també crec que és un exemple. O sigui, un exemple, no dic que nosaltres siguem un exemple, sinó l'exemple de qüestionar-te i d'intentar fer canvis, no? Per exemple, aquest Nadal vaig anar a Lleida a un saló de la infància, no hi havia cap tipus d'intenció de que hi hagués una mirada inclusiva cap al lloc. Just estàvem fent l'estrena i hi havia l'alcalde i el vaig agafar i li vaig dir, perdona, això no pot ser. Dic, t'ho dic des de l'amor més profund a que hi hagi canvis en positiu. Dic, però això ha d'estar molt més pensat. Que ens equivocarem? Sí, perquè és un camí, com et deia, ho estem creant. Però ens hem d'equivocar intentant fer-ho.
Molt bé, moltes gràcies, Rat.
De res.
Aquest podcast és una producció de Ràdio Sant Cugat.
Els alumnes del nivell elemental 1 de català han debutat a l'anell al dit amb molt bona nota gràcies a l'enginy i a la imaginació que han demostrat tenir a través de les ones de Ràdio Sant Cugat. En aquest nou episodi radiofònic, diferents veus de diferents orígens, Argentina, Veneçuela, Romania, Euskadi, Ucraïna, Mèxic o Perú, ens expliquen els orígens del català i de l'abast de l'ensenyament de la nostra llengua arreu del planeta.
Imaginem-nos un matí d'hivern en un mas qualsevol del nostre país. Un pagès es lleva ben aviat per fer la sembra, que ja toca en aquesta època de l'any. Després d'un bon esmorzar, arriba el tros i amb el sac ple de llavors hi fica la mà per escampar-les arreu. L'acte és pausat però constant. El pagès avança sobre la terra fèrtil i hi fa caure les llavors. Tres elements activen la sembra: el múscul del bíceps, l'avantbraç i la llavor. És un ritual senzill però del qual depèn la nutrició necessària per a un bon grapat de persones. Ara deixem de mirar el pagès i el substituïm per un mapa, on els tres elements s'han convertit en tres territoris. El múscul del bíceps, que és la força que provoca el moviment, correspon a Catalunya. L'avantbraç és el dinamisme del País Valencià. I les llavors, que donen vida a la terra, són les Illes Balears. Tots tres territoris s'activen alhora, ja que intercanvien cultura, llengua i comerç. Vincles seculars que, malgrat les influències externes, continuen ben vius i s'avenen en una màgica harmonia, com l'anell al dit.
Al podcast d'avui us explicarem com es pot aprendre català arreu del món. Sentirem una cançó de Joan Dausà, us llegirem un poema de Joana Raspall i moltes, moltes coses més.
Sabies que...
Volem compartir amb vosaltres una sèrie de dades que ens han semblat curioses, començant per l'origen del català. Sabies que és una llengua romànica que va sorgir entre els segles 8 i 10 i que, per tant, és un idioma mil·lenari i que, a més, té l'origen en el llatí vulgar? D'altra banda, el català té la seva pròpia versió en llengua de signes, la llengua de signes catalana per a persones sordmudes, i la coneixen més de 10.000 persones.
Seguint el fil de curiositats, hem descobert que es pot estudiar català arreu del món. A Alemanya hi ha 19 universitats on es pot estudiar català. A Àustria n'hi ha dues, com a Hongria, Txèquia i Irlanda. A Bèlgica, Eslovènia, Eslovàquia, Finlàndia, Holanda, Croàcia, Romania, Portugal, Sèrbia, Suècia i Suïssa n'hi ha una respectivament. A França, 13, a Itàlia, 12, a Polònia, 4 i a Regne Unit, 15.
I al Regne Unit, no?
Mm.
No.
Al Regne
Unit. Molt bé. Des d'Apolònia.
Apolònia, 4. I a Rec Unit, 15.
A Llatinoamèrica també hi ha universitats que imparteixen cursos de català. Es troben a l'Argentina, Mèxic, Brasil, Cuba i Xile. Als Estats Units hi ha 19 universitats on també es pot aprendre català, igual que al Canadà, Japó i Rússia.
Sentim-la.
Com si no cremés, prova-ho ara. Puc colpir els nens que s'inclinin als reis i que flipin els vells. Prova-ho ara, que se't senti al carrer. Prova-ho ara, no fan falta cartells. Prova-ho ara, treu la pols del...
Pausà s'ha convertit en un dels artistes amb més popularitat de Catalunya. Nascut a Sant Feliu de Llobregat fa 44 anys, l'artista, a més de cantant, és compositor, actor, presentador i empresari. I també és llicenciat en administració i direcció d'empreses. En la seva època universitària a la Universitat Pompeu Fabra, va formar el grup Nafent i, posteriorment, un altre anomenat Joan Dausà i els Tipus d'Interès, en qui va gravar discos fins al 2015. Des de fa ja anys, canta en solitari. El 2018 va presentar l'àlbum Ara són gegants, que va suposar un abans i un després en la seva carrera musical. Així va assolir algunes fites, com la d'actuar i omplir escenaris de primera, com ara el Palau Sant Jordi de Barcelona i el Palau Vista Alegre de Madrid. Totes les entrades es van vendre en poques hores i els concerts van ser un èxit rotund. Joan Dausà ha rebut els premis més prestigiosos de la música catalana, com el Premi Andarrock al millor disc i cançó de l'any i el Premi Arc com a millor gira d'artista o grup per teatres i auditoris de Catalunya. Un dels moments més importants va ser la composició i interpretació d'Una altra manera de viure, la banda sonora de l'anunci d'estiu d'Estrella Damm, juntament amb Santi Balmas i Maria Rodàs. El 2021 va publicar el quart àlbum en solitari, titulat Ho tenim tot. Es tracta d'un disc carregat d'optimisme, capaç d'agradar els seguidors més fidels i els crítics musicals més experts, però també un públic amb ganes d'escoltar sinceritat i honestitat en una proposta musical. El primer single que s'ha extret d'aquest àlbum és Ho tenim tot, cançó que dona... ¿Puedo rebobinar este? Des del primer single. El primer single s'ha extret d'aquest àlbum és Ho tenim tot, cançó que dona títol al nou disc i que esperem que ara gaudiu tant com nosaltres. Prova-ho ara, prova-ho ara un cop més, prova-ho ara, prova-ho ara un cop
més. Posa't a prova.
Avui, al Posa't a prova, us plantejarem una juguesca. El desembre de 2023 es va fer la marató de TV3 i va ser dedicada a la salut sexual i reproductiva. Però ens podreu dir exactament a què ens referim quan parlem de salut sexual i reproductiva? Us donarem tres opcions.
Opció A.
Ens referim a la salut mental de la dona durant l'embaràs, el part i el postpart.
Opció B.
Ens referim a l'estat de confort físic, mental i social que no té en compte únicament l'absència de problemes de salut en relació al cicle menstrual.
Opció C.
Ens referim a l'estat de benestar físic mental i social en tots els aspectes relatius a la sexualitat i la reproducció en totes les etapes de la vida? Pot ser l'opció C?
Efectivament, l'opció correcta és la tercera. Ens referim a l'estat de benestar físic, mental i social en tots els aspectes relatius a la sexualitat i la reproducció en totes les etapes de la vida. És un tema molt important, ja que ha estat molt estigmatitzat durant el temps i d'això mateix han sorgit molts problemes. Espero que aquesta prova hagi servit per conscienciar-vos de la importància d'aquest fet i com a petit divertiment. Si voleu posar-vos a prova amb més preguntes i curiositats lingüístiques, aneu a la secció Posa't a prova del nostre web, cepanl.cat/Sant Cugat. N'hi trobareu més.
L'hora del lector.
Avui volem presentar-vos una poetessa que es diu Joana Raspall. Va néixer a Barcelona 1913, on va desenvolupar la seva activitat com a escriptora, lexicòloga i bibliotecària. Va rebre la medalla d'or de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat el 1993, la creu de la Sant Jordi el 2006 i la medalla de treball del president Macià el 2010. A continuació, volem recitar un poema d'aquesta gran poetessa. El títol és Podries. La forma del verb en condicional ens convida a passar-nos a lloc d'altres persones i a partir d'aquí ser capaços d'obrir-nos i ajudar els altres. Diu així: si n'haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre, un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. Tu haries criat d'una altra manera, més bona potser més dolenta, tindries més sort o potser més pega, tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits de sacs o de seda, sabates de pell o tosca espardenya, o aniries nu, perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons i xuts de pa negre. Podries. Per tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui vi fugit de la guerra, fugit del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva.
No t'equivoquis.
Hola, Rebeca.
Hola, Paola, com anem? Què vas fer ahir?
Ahir vaig anar a veure un partit de futbol. Pobre Messi va donar una patada a la pilota amb totes les forces, però no va poder marcar un gol. Quina mala pata té.
Jo vaig veure el mateix partit que el teu i el Messi no li va donar cap patada, sinó una puntada de peu. I és mala sort.
Punta de peu?
Sí, Paola, no es diu patada, es diu puntada de peu en català. I no es diu quina mala pata, es diu quina mala sort.
Ah, són paraules que es diuen malament, oi, Rebeca?
Sí, Paola. La gent, a vegades, abarreja els idiomes.
Molt bé. Me vaig cap a casa. Moltes gràcies per la lliçó, mestra.
De res, Paola. Ja t'enviaré la factura.
L'entrevista.
Avui tenim a nosaltres la Flor, estudiant del curs elemental 1 de català. És argentina i ens explicarà la seva experiència en el català al seu negoci. Bona tarda, Flor.
Bona tarda.
Quant temps fa que estudies català i per què et vas posar a aprendre'l?
Fa uns 6 mesos que estudio català. Vaig començar a fer-ho perquè era una deuda pendent. quan arribes de fora, però parles català, l'idioma no és un gran problema. Però amb el temps entens que ets a Catalunya i que aquí es parla català.
Què t'ha portat aquesta llengua a la teva feina? La fas servir?
Sí, la faig servir. El català em fa estar més a prop de la gent, dels clients.
I ara, Flor, com t'has sentit parlant català?
Em costa, la veritat, però m'agrada molt, cada vegada més. Em sento molt agraïda.
I com han rebut els teus clients el fet que parlis la seva llengua?
Molt bé, crec que els agrada, però alguns em continuen parlant en castellà. Poc a poc anirem canviant.
Moltes gràcies pel teu testimoni, Flor, i esperem que, efectivament, continuïs experimentant aquest canvi amb il·lusió.
I arribem a fi del programa que, un cop més, ha estat elaborat pels alumnes del Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès, més concretament dels alumnes del nivell elemental 1. La tria dels continguts, el guió escrit i els veus que heu escoltat han estat possibles gràcies a l'engeny de l'Eva, la Joana, la Viviana, la Càtia, l'Olena, la Paola, la Flor, el Gorka, la Roxy, la Rebeca, la Carmen, la Roxana, la Patricia i la Verònica. Gràcies per haver-nos escoltat i fins ben aviat.
Bona tarda, companys del Connectats. Jo us recomanaria que escoltéssiu tot el disc de Guillem Gisbert, l'exlíder dels Manel. Ha debutat amb Ballar la Masurca. I si em feu triar una cançó, doncs escullo Miracle a les Planes. Parla de l'època estudiantil del cantautor, que concretament estudiava periodisme a la UAB, i per tant molts dels que formem part del gremi hi ha alguns paisatges en què ens hi reconeixem. Espero que la gaudiu.
Que fèiem torn de tarda, travessàvem el campus buit, jo anava mig frustrat. Amb tanta calma pot semblar excessiu. Llavors vaig viure com si m'estafessin la part que em pertocava d'adonisme. L'esclat damunt la gespa al meu tastet del pedigrí rebel de vella terra. No és que apuntés jo a jove compromès, tampoc sé exactament què m'esperava. Inspiració, crec, i esperit d'equip, i tanmateix aviat va ser evident que no veníem a sotmetre el món, que el dia tret de dur l'intimidava. Res més grotesc que les generacions que regnen satisfetes del llegat. L'anterior ho feia i crec que es pot ben dir que vam comptar en herois i faules. Vam créixer cobejant aplaudiments i ordint amb discreció un pla malvat. Volíem encaixar com bons nens de classe mitjana i de lletres vaig ser-ho. De lletres fins l'assumpte del ronyó, que em va fer molt de ciències un fanàtic. Baixàvem junts en els ferrocarrils, on era fàcil ser...
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Aquesta tarda, d'aquí poc més d'una hora, s'inaugurarà l'exposició El plaer de viatjar, que està ubicada a l'Espai Betúlia de Badalona. Saludem el Jordi Fontagustí, que és comissari de l'exposició, i també l'Anna Espí, que és fotògrafa. Ells dos es troben als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona i ens aproparan aquesta nova mostra que es troba a la ciutat. També saludem el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda als tres, què tal, com esteu?
Bona tarda.
Francament bé, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
I disposats, no?, a fer-nos una mica de dentetes o convidar-nos, en tot cas, a aquesta exposició que s'inaugura a partir de les 7 de la tarda. M'imagino que ja ho teniu tot a punt, no, Jordi?
Sí, de fet són dues exposicions, perquè la primera que has citat, que és El plaer de viatjar, és una exposició produïda pel Museu del Ferrocarril de Catalunya, que parla d'això, de la presència del ferrocarril en l'àrea de la literatura catalana. Això ha voltat per Vilanova, ha voltat per l'espai d'exposicions de ferrocarrils de la Generalitat, etc. I ara, al venir a Badalona, ens semblava que, com que l'Anna i jo som badalonins, ens venia de gust fer-hi un afegit. I no fa massa vam publicar ella i jo un llibre de haikus i fotografies, i també fem una segona exposició en el mateix Espai Betúlia, que va d'això que et dic. És un llibre que es diu 49 haikus i tanques ferroviaris, que acompassen i posen en paral·lel fotografies de tema ferroviari i haikus també d'aquest tema.
I quin és el propòsit, l'objectiu d'aquesta mostra? En el cas de Badalona, que heu acabat de rodonir amb aquesta altra exposició?
Unir les dues coses. Unir nosaltres com a aficionats als dos temes, a trens i a haikus, i a fotografia. La primera és la que en Jordi deia abans, el plaer i la literatura a dintre del ferrocarril, i la segona és la del haikus. Aquesta va ser realment una troballa de la pandèmia. Quan estàvem tancats a casa, ell es va posar a fer poesia d'un tema que li agrada moltíssim, que és el ferrocarril, i jo a repassar fotografies, que sóc molt aficionada a la fotografia. A partir d'aquí, veient aquestes dues interaccions, vam pensar que podríem fer un relat sobre el ferrocarril, la poesia i la fotografia.
Jo ara us volia preguntar, tu has parlat aquesta, El plaer de viatjar, aquesta exposició doncs ha voltat per diferents ciutats, i ara també es suma aquesta doble exposició, que és El plaer de viatjar i Raïls i paraules.
Exacte.
Correcte.
Quina connexió, no?, tenen entre elles aquestes dues exposicions perquè es puguin exposar juntament?
És molt òbvia, diguem, perquè el ferrocarril és un fenomen tecnològic que, a diferència d'altres fenòmens com l'electricitat, la mecànica, enginyeria civil, etc., ha tingut una presència en l'art enorme, no? Hi ha moltes novel·les ambientades en trens, la pintura ferroviària és molt extensa, hi ha còmics dedicats al ferrocarril, és a dir, el ferrocarril està molt, molt present en l'art. Ho està des del moment mateix en què va néixer el ferrocarril, i li van dedicar poemes, i li van dedicar sàtires, i després ha sigut un tema constant. Conforme el ferrocarril ha anat evolucionant, la literatura i el cinema de tema ferroviari també ha evolucionat. I això és el que explica l'exposició El plaer de viatjar. I per demostrar, que no caldria fer-ho, però per demostrar que aquest vincle entre l'art i el ferrocarril encara és vigent, ens ha semblat que el nostre llibre, ara fet en format d'exposició, doncs corrobora aquesta idea de que el ferrocarril és una cosa permanentment moderna i permanentment lligada amb l'art.
Clar, aquest llibre té el nom base de les dues exposicions. Creieu que és un mirall de l'exposició, exactament?
Doncs sí, jo penso que és molt mirall respecte al que deia en Jordi, respecte a que el ferrocarril ha donat molt de peu a la literatura i també a altres arts, com per exemple la fotografia. La fotografia, hi ha infinitats de persones que es dediquen a caçar trens, per exemple, des del matí fins a la tarda. Caçar trens, no només de trens que corren, sinó de maquinàries, o de gent que se n'encarrega del seu manteniment, o de les persones que van amb tren, o dels llocs on els alberguen. El Ferrocarril de la d'Espanya el que fa és un concurs que, si no m'equivoco, aproximadament cada any hi concursen 2.000 i pico o més de fotògrafs, de tema ferroviari purament. O sigui que és una expressió molt àmplia dintre d'aquest món. Per tant, amb l'afició del Jordi era molt fàcil lligar la meva de fotògrafa. Clar, tinc milers de fotografies. Aquí n'hi ha 39, 49 fotografies. Sí. Vam tenir que triar moltíssim per arribar aquí. Però, bueno, ha sigut un treball maco que s'ha pogut fer durant una època que estaven tancats.
Jo m'agradaria afegir que, a més el llibre i l'exposició tenen, no són només fotografies aïllades, sinó que expliquen com una història, diguem, no? Comença per fotografies d'aspectes molt mecànics de la màquina de vapor, perquè tota la història del tren va començar amb el vapor, després passa a les locomotores elèctriques, a les dièsel, després entrem a les infraestructures, hi ha fotografies de vies, hi ha fotografies de catenàries, hi ha fotografies de túnels, després entren els vagons de mercaderies dels diferents tipus, després apareixen els vagons de els cotxes de viatgers, de manera que la cosa es va humanitzant. Entrem després a la presència dels homes i les dones dintre dels ferrocarrils, que si els cotxes restaurants, que si els rodalies, que si els cotxes llits, etc. I hi ha una part que això es vincula amb l'altra exposició, que té per títol El plaer de viatjar, i aquí les dues tenen un vincle molt evident, i aquesta, la de Rails i paraules, té una última part, que és, com deia l'Anna, un homenatge a les persones voluntàries, la majoria, que permeten que els trens antics es mantinguin, estiguin en circulació, estiguin nets, etc, perquè sense aquest voluntariat d'afició ferroviària ni a França, ni a Anglaterra, ni a Alemanya, ni aquí a Espanya hi haurien trens antics conservats en els museus o circulant per les vies com a trens històrics.
Aprofitant aquesta intervenció que acaba de fer el Jordi, voldria preguntar-li o demanar-li a l'Anna que d'aquestes 40 i llargues fotografies que heu seleccionat per aquesta segona mostra, em digui o m'expliqui la història d'una d'elles.
Digue'm, sí. Deu que jo t'expliqui sí. De qualsevol sí. D'elles.
Tria una de les fotografies que hi ha exposades, ens descrius una mica què hi ha, quines són les imatges, i si hi ha una història al darrere.
Sí,
mira, bueno, és que mira, Carme, tenim el llibre aquí davant.
Sí, però és molt fàcil. Jo et dic una d'històrica, una que hi entrarà. Seria històrica perquè ens fa pensar amb el nostre viatjar antic. Es veu un ferrocarril amb una mà, a darrere es veu un cendrer d'aquells de la Renfe, que els sí. Que tenim ja més de 40 anys els ja recordem tots,
sí, 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 sí.
Que no n'hi ha, evidentment, perquè no està, es pot fumar, però que en aquell es fumava. Hi ha l'escai que determina l'època d'aquell vagó. A mi em dona tot una sensació d'històrica, d'emotiva, de manteniment de la situació. La mà és una mà antiga, una mà cuidadeta, i que, bueno, a mi és una de les fotografies que m'agrada, que em recorda molt la història del ferrocarril.
Ens
i la història de la fotografia,
eh?
També.
Anna,
ens transporta cap allà. No sé si la veu... Si, bueno, ja...
Me l'estic imaginant.
Doncs ja posats a fer... La fotografia de l'Anna la va fer en el tren dels Llacs, que és aquell quin és, i el haiku corresponent a aquesta fotografia diu: el tren històric transporta els records a la nostàlgia. Si puc fer un incís, per a les persones que no estiguin tan avesades, el haiku és una forma poètica que procedeix del Japó, però que aquí a Catalunya, a partir del Carles Riba, doncs s'ha acollit i que l'han practicat molts poetes catalans, que és la senzillesa, és el captar un moment amb tres versos, i això és el que pretenen els haikus com aquest que acabo de llegir, no?
Uh-huh. I ara hem parlat d'aquestes fotografies, però hi ha més elements dins d'aquesta exposició diferents que es poden trobar?
Amb l'exposició gran, per dir-ho d'alguna manera, sí. En el Palais de Viatjar, aquesta és una exposició francament gran. Penja d'un llibre meu publicat per l'Institut d'Estudis Catalans que es diu El ferrocarril en l'art i la literatura catalana, que és un títol que ja ho explica tot, i d'aquest llibre hem agafat dos àmbits que són els que són a l'exposició. El primer àmbit és el paisatge i el segon àmbit és pròpiament el Palais de Viatjar. El paisatge perquè el ferrocarril és una de les consecucions de la tecnociència que ha canviat més el paisatge, perquè ha canviat el paisatge geogràfic, no cal dir-ho, ha canviat el paisatge cultural, ha canviat el paisatge sociològic i ha canviat el paisatge artístic. I perquè aquests paisatges han canviat perquè el món abans i després del ferrocarril no ha estat el mateix. En el moment que apareix el ferrocarril, el 90% de la població no es movia en tota la vida de 30 quilòmetres a la rodona d'on havia nascut. En canvi, amb el ferrocarril la gent comença a viatjar, i al viatjar les persones i haver-hi comerç també viatgen les idees i també viatja la cultura, i això és un revulsiu enorme, sobretot a la cultura europea. I el segon àmbit, que és el Palais de Viatjar, és perquè el ferrocarril està indefectiblement associat a l'aventura. Poden ser aventures personals, quan la gent agafa el tren per immigrar, poden ser aventures dramàtiques, com quan agafes un tren per anar-te'n a l'exili o per anar-te'n a la guerra, poden ser aventures vitals, quan el tren serveix perquè els amants puguin fugir dels matrimonis respectius i marxar, i poden ser aventures culturals, quan com deia abans, tota la literatura n'està plena, no? I aquests són els dos vectors que té aquesta exposició.
Ja també una mica perquè la gent que ens està escoltant, aquesta exposició està exposada a l'Espai Betúlia de Badalona. Mm-hmm. Fins quan estarà, també?
Fins a finals de maig. El 24 d'aquest mes d'abril farem una visita guiada, i el 14 de maig farem una conferència associada a l'exposició que és sobre la presència del ferrocarril en la literatura satírica i en els ninotaires satírics, que és una cosa molt interessant, perquè, a veure, no, els que som entusiastes del tren cantem les flors i violes del tren, però qualsevol usuari de Rodalies Catalunya dirà, aquest paio aquí farà de trens, però això va com va, no? I efectivament, sí. La premsa satírica des del primer moment se'n van riure moltíssim del tren, de com la companyia tractava els treballadors, de com les companyies antigues ZA, Norte, etc., no? Tractaven els empleats, els endarreriments, els accidents, i no cal dir, si entrem en el tramvia, també és fantàstica tot el que pintaven els ninotaires sobre el metro i el tramvia a Barcelona. És molt i molt divertit.
Segur que sí. I ara també parlant de la inauguració, que serà d'aquí una hora, que vosaltres us haureu d'anar quasi corrents.
Exactament,
per arribar. Sí. De què tractarà? O sigui, ara que ens està escoltant gent, podrà assistir a aquesta gent que ens està escoltant?
Sí, sí, clar, a les 7 els esperem allí i els hi farem una explicació de l'exposició, i un cop inaugurada, quan ells l'estiguin mirant, doncs estarem a la seva disposició per explicar aspectes o com s'ha fet una determinada fotografia o ajudar-los a utilitzar... Perquè és una exposició que té tota la part que és presencial, el que són les imatges i els poemes o els trossos de novel·la, però hi ha una sèrie de QRs que serveixen per fer ampliacions de cada un dels temes, i amb això també podem estar-los assistint perquè l'aflueixin a fons.
I ara volia preguntar-li al Jordi, abans d'acabar, per què vas decidir fer aquesta exposició? Com es va originar fer El Plaer de Viatjar?
Això va ser una idea de la directora del Museu de Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, que és el llibre, deia abans, ha estat coeditat per l'Institut d'Estudis Catalans, però coeditat i finançat en part per el Museu del Ferrocarril de Catalunya. I la directora de seguida va tenir clar, quan va tenir el llibre a les mans, de que volia produir una exposició, i l'ha produïda al Museu del Ferrocarril, amb el suport de la Universitat Politècnica i de Ferrocarrils de la Generalitat.
Molt bé, doncs la cita de moment aquesta tarda a les 7 a l'Espai Betúlia, a Badalona, per assistir a la inauguració d'aquesta doble exposició, El Plaer de Viatjar i Raïls i Paraules, que es podrà visitar fins a finals de maig. Però recordeu que ens acaba de dir el Jordi que el dia 24 d'abril hi ha una visita guiada. Qui guiarà aquesta visita, Jordi?
Jo mateix, l'Anna i jo mateixos.
I Jordi, abans també, després de Badalona hi haurà un altre destí?
Sí, en realitat, quan desmuntem les de Rails i Paraules, quan de Badalona se'n va a Madrid, després se'n va a Torroella de Montgrí, després se'n va a Vilanova, després se'n va a Montcada...
I després al Col·legi d'Infermeries.
I després al Col·legi d'Infermeres, exacte.
Doncs que tingui bon viatge, perquè Déu-n'hi-do, farà unes quantes parades, aquesta exposició. Tant el Jordi com a l'Anna, els agraïm molt que avui ens hagin visitat al Connectats abans d'inaugurar aquesta exposició. Que vagi molt bé, que vagi bé la tarda i bon viatge.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies, Santiago, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Moltes gràcies, Carme. Adéu.
Avui marxem en tren, pràcticament al final del programa hem arribat amb aquesta exposició que s'inaugurarà d'aquí una horeta, 5 minuts a l'Espai Betúlia, a Badalona, i ho deixarem, demà tornem. A partir de les 4 i 3 minuts us arribarà puntual la cita amb el Connectats en la seva versió de dimecres. Gràcies a tots per la companyia, que veu de passar molt bona tarda.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
Get anything. I know we've come a long way. We're changing day to day. Tell me, where do the children play?
the fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long, and you make them tough.
Ràdio Sant